La militància d'Esquerra decideix a aquesta hora si fa Salvador Illa president de la Generalitat o tornem a anar a eleccions. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Fins ara al migdia ja havien votat més de la meitat dels 8.200 militants que té Esquerra. Hi ha temps fins les 7 i es pot fer tant per internet com anant a les seus del partit. Avui voten el preacord amb el PSC, que inclou el finançament singular per Catalunya, amb aquest horitzó de 5 anys perquè la Generalitat acabi recaptant tots els impostos que paguem. La contrapartida és acceptar que un partit no independentista retorni a la principal institució del país després d'una dècada. Però les repercussions són múltiples, Marta Prat.
Sí, des d'aquest canvi de cicle polític a Catalunya, que recordem que és fruit dels resultats electorals del 12 de maig, fins a la possibilitat que perilli de debò l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez a Madrid, que ja acumula moltes veus en contra d'aquest nou finançament català. O també, què passa a nivell intern dins d'Esquerra.
I encara una quarta repercussió, el retorn de Carles Puigdemont per la investidura. Avui, l'expresident ha tirat de Gaziel per exposar què pensa del pacte entre Esquerra i els socialistes.
A partir de les pàgines del seu llibre Meditacions en el desert, l'expresident fa una metàfora amb què acusa els republicans d'enganyar la gent amb promeses que saben que no es compliran.
Hi hem hagut d'esperar 7 dies, però avui ja ha arribat la primera medalla catalana dels Jocs Olímpics de París, Marta García.
Ha sigut en vela en la classe 49er, on el regatista de Sant Andreu de Llavaneres, Florian Trittel, ha guanyat l'or des de Marsella. Ernest Macià, com ha anat això? Ernest Macià, des de Marsella? Doncs no tenim a punt la comunicació, però ja et dic que ha sigut una medalla que s'ha fet esperar, perquè a més, ahir se feia la Medal Race, que és la que dona ja la victòria, i la falta de vent va obligar a ajornar la competició. Avui sí que s'ha pogut disputar en marxa i, per tant, Florian Trittel, al costat de Diego Botín, han aconseguit la primera medalla de la delegació espanyola pel que fa als catalans en París amb aquest or en la classe 49er.
De seguida ho ampliarem als esports i tot plegat mentre a Catalunya l'ocupació supera el màxim històric.
Amb 3,83 milions de treballadors al juliol, malgrat el repunt de l'atur, s'han creat 3.300 llocs de treball més respecte al juny i en comparació amb el juliol de l'any passat, l'increment en el nombre d'afiliacions ha estat de 126.000.
Al Catalunya migdia també sentirem la dona del periodista Pablo González, que ahir va ser alliberat per Polònia, on estava tancat a la presó des que va començar la guerra d'Ucraïna.
Oiana Goyerena ha explicat a Catalunya Ràdio que no sap per què Rússia l'ha inclòs en l'intercanvi de presoners que ha fet amb Occident.
No hemos tenido ningún contacto. De hecho, esa puerta no la hemos querido tocar nunca.
¿Y a qué se debe o qué se puede deber que se haya incluido su nombre en esta lista?
Pues la verdad no lo sé. Como le digo, yo me enteré ayer también de esto. Eso quizá lo tenga que responder su equipo de abogados.
A Barcelona, la línia 9 del metro no acaba d'arrencar. Ara la tuneladora s'haurà d'aturar un any per desgast. Què ha passat, Joan Garcia?
Se li ha de canviar la roda de tall perquè pugui acabar d'excavar només el quilòmetre i mig que li queda per arribar a la Seps i connectar amb el túnel que ja està fet des de Sagrera. Però la previsió perquè puguin circular trens pel tram central se'n va ja al 2030. Almenys avui s'ha anunciat l'obertura de noves estacions a Sagrera, Maragall i Guinardó pel 2027.
I en la cultura? Us explicarem que Fira Tàrrega busca voluntaris per participar en 5 dels espectacles d'aquest any. Quan passin 5 minuts a 2:15, a banda d'aquesta primera medalla catalana dels Jocs Olímpics que us explicàvem, de què més ens parlareu, Marta García?
Doncs, òbviament, aprofundirem en esta medalla, però també parlarem d'Elia Canales, que lluita per entrar en la lluita per les medalles en la modalitat de tir amb arc mixte i també de la primera jornada de l'atletisme en pista, que ha debutat avui, per dir-ho d'alguna manera, amb presència catalana i una nedadora catalana que s'ha classificat per les semifinals de la seva prova. Això i moltes més coses.
I sapiguem ara com se circulen les carreteres catalanes. Maria Luz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a l'autovia A7 encara queden retencions a Montroig del Camp en direcció Castelló per un accident que talla un carril i que durant una estona ha tallat completament aquesta autovia. A l'AP7 aturades d'uns 3 quilòmetres de la Jonquera a la frontera francesa en sentit nord. També cua en aquesta zona a l'N2 de la Jonquera al Pertús en direcció França. Aturades també a la C31 a Palafrugell en sentit nord per alguna possible incidència. La G614 a Cadaqués en direcció d'entrada a la població. A causa d'obres, la C17 a Canovelles direcció Barcelona i la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron direcció Llobregat de Sarrià-Vallcarca en sentit Trinitat. El transport públic hi ha retards als trens d'alta velocitat per una incidència a la infraestructura de DIF entre l'Arbós i Camp de Tarragona, que afecta la senyalització automàtica.
I en el temps...
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Tanner Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Que això comença a canviar una miqueta, no?, aquesta tarda.
Sí, però clar, ara mirem per la finestra, veiem sol, no veiem cap canvi de temps, fa molta calor encara, i hem d'avisar, fins i tot en majúscules, d'aquest canvi de temps sobtat que arribarà a la tarda... Pirineu, 3, 4, 5 de la tarda, i a la resta de Catalunya creiem que entre les 6 i les 7 de la tarda fins allà a les 11 de la nit és quan podrem notar aquest canvi sobtat. Insistim, per exemple, qui estigui a muntanya, que de ben segur doncs, està passant calor, baixarà 8 o 10 graus la temperatura. Compte, doncs, amb quedar-se aïllat a la muntanya i sense la roba adequada. Compte amb les descàrregues elèctriques. Estem parlant de tempestes que faran baixar la temperatura en pedra o calamar-se. Avís del Servei Meteorològic de Catalunya, bona part del país, llevat de la costa nord, d'aquestes pluges que poden deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però acumular més de 40 o 50 litres en total, especialment Pirineu Oriental i Catalunya Central. Per tant, sembla que on més podria descarregar al llarg de la tarda i vespre, fins a la nit, hem dit, seria el Ripollès, Berguedà, Garrotxa i Solsonès, altres nuclis cap al Bages, Montserrat, Moianès, Anoia, l'Alt Penedès i la Segarra, i també cap a la Terra Alta. Cap de setmana amb més sol, baixa una mica la temperatura, i les tempestes d'avui, vist i no vist, desapareixen.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 6 minuts de les 2. Doncs vinga, som-hi. Més de 4.200 militants ja han votat aquesta hora i des de les 10 del matí en aquesta consulta d'Esquerra per avalar o no el preacord a què l'executiva del partit ha arribat amb el PSC per investir Salvador Illa. Això significa que més del 50% dels 8.200 militants ja ha votat. Si les bases republicanes avalen l'acord, Illa serà, doncs, president de la Generalitat. I si no, hi haurà repetició electoral. Montse Garcia.
La votació es pot fer de manera presencial o telemàtica fins a les 7 de la tarda. Si el resultat de la consulta tomba el preacord que inclou el finançament singular per Catalunya, s'hauran de repetir les eleccions. El 26 d'agost, dos mesos després del ple equivalent a una investidura, es dissoldria el Parlament i es convocarien automàticament noves eleccions pel 13 d'octubre. En cas que el resultat de la consulta fos favorable a la investidura de Salvador Illa, el ple d'investidura se celebraria segurament la setmana que ve. Amb els vots de tots els diputats del PSC, Esquerra i els Comuns, es permetria que Salvador Illa fos investit en primera votació. Si el Jovent Republicà, les joventuts del partit d'Esquerra, decideixen que la seva diputada al Parlament, Marc Besses, voti en contra d'Illa, s'hauria de fer una segona volta en la qual el candidat socialista necessita majoria simple. Però si Besses torna a votar en contra, no hi hauria investidura. Si en segona volta s'absté, s'obriria un escenari incert. Un altre dels escenaris que s'obren de cara al ple d'investidura és el retorn de Carles Puigdemont i la seva detenció que podria portar el president de la Cambra Catalana, Josep Rull, a adoptar mesures extraordinàries i retardar el ple.
Doncs justament l'expresident Carles Puigdemont, que ha carregat amb duresa contra aquest preacord dels republicans en una piulada a X, a partir de les paraules de l'escriptor i periodista Agustí Calvet, conegut com a Gaziel, el llibre Meditacions en el desert, una piulada que té múltiples interpretacions, Sílvia Solanes.
Puigdemont fa una metàfora per acusar els republicans de deixar-se entabanar per l'espanyolisme. Ho fa a partir del que diu el llibre sobre com el Tenorio de Zorrilla al final de la seva vida es penedeix d'haver sigut una mala persona i diu que creu en Déu. Gaziel, a les pàgines fotocopiades que s'adjunta al tuit, diu textualment que aquesta conversió és fer passar gat per llebre i deixar burlades una vegada més les seves víctimes. També diu que és incomprensible, és repugnant, profundament immoral, però és així. El text acompanya la reproducció del text de Gaziel, de Carles Puigdemont, diu que aquestes advertències s'han de tenir en compte a l'hora de negociar amb els tenorios de la política espanyola.
Doncs aquesta és la posició de Carles Puigdemont expressada a la xarxa fa un parell d'hores. Davant la possible tornada de l'expresident i la seva detenció també al ple d'investidura, Jéssica Albiach dels Comuns veuria bé que s'ajornés aquest ple. Per la cap de files dels Comuns seria una situació prou destacada com per reunir els grups i prendre aquesta decisió. Avui n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Albiach entén que una hipotètica detenció a alteraria les coses, tot i que, lluny de posar més llenya al foc, recorda que les majories seguirien sent les mateixes amb la tornada de Puigdemont.
Jo crec que, donat aquest escenari, el que hem de fer és una reunió entre els diferents grups parlamentaris, valorar la situació i tornar a insistir. Crec que no ve d'un dia, de dos ni d'una setmana, sempre que es faça abans del 26 d'agost, perquè al final torna a insistir. En què ajuda a res ni a ningú que Catalunya no tinga govern.
Una Albià que no descarta entrar al govern en un futur, però en cap cas ara sí, acaba havent govern socialista.
Jo no vull anticipar escenaris. Nosaltres no descartem l'entrada a govern, però no hem negociat l'entrada a govern. Per tant, jo necessite que Salvador Illa vagi demostrant la seva voluntat de tirar endavant no només els nostres acords, sinó també un esperit progressista dins del govern.
Albià garanteix el vot dels comuns al Congrés de cara a retocar la llei de finançament autonòmic i entén que això obre, de fet, un ventall de possibilitats per la resta de comunitats.
I avui qui també està pendent d'aquesta consulta és Pedro Sánchez, perquè passi el que passi, li pot passar factura. I qui aprofita per sucar-hi pa és el Partit Popular, que fa una crida ara als barons socialistes descontents amb el preacord sobre finançament singular per Catalunya perquè plantin cara a Sánchez. Els de Feijó insisteixen que aquest pacte que avui votaran les bases d'Esquerra és insolidari amb la resta de comunitats autònomes. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Davant la petició de 5 federacions socialistes d'obrir un debat intern sobre el concert fiscal per a Catalunya, el Partit Popular aprofita el malestar d'aquests barons per intentar frenar el pacte entre el govern de Sánchez i els republicans. Esther Muñoz, vicesecretària d'Educació i Sanitat, ha fet una crida a la rebel·lió d'aquests líders territorials.
Es que es de un egoísmo y de una indignidad absolutamente palmaria y por tanto lo que le pedimos a todos aquellos socialistas de izquierdas que siguen creyendo en la justicia social y en la solidaridad y en la redistribución de la riqueza es que aporten, que sumen y que nos ayuden a frenar esta deriva reaccionaria en la que ha entrado Pedro Sánchez.
Mentre que les federacions socialistes d'Andalusia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, l'Aragó i Extremadura han demanat la convocatòria del Consell de Política Federal, el president d'Astúries, el socialista Adrián Bardón, ha rebaixat el to de crispació dins del PSOE. Recorda que s'està parlant d'un preacord sense dades ni xifres concretes.
Yo aquí pido un poco de rigor y lo que está claro, cuando este tema baje al detalle, pues hombre, yo confío de que esto se aborde un debate con todas las comunidades autónomas, se nos plantee de qué estamos hablando, la precisión de estos términos, y nosotros ahí podremos opinar ya con datos numéricos.
Tot i el to prudent, Bardón també rebutja el pacte perquè considera que imposa un límit a la solidaritat.
Parlem ara d'economia. Puja l'atur a Catalunya. Ara hi ha 2.300 aturats més que el juny i en total 327.000 persones estan buscant feina. Aquesta dada contrasta amb el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social que continua creixent i que supera el màxim històric amb 3.800.000 treballadors. Mireia Sala.
El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, destaca que Catalunya continua amb rècords d'ocupació.
Catalunya segueix batent rècords d'afiliació. És una xifra històrica, és una xifra que no hem tingut mai registrada. I Catalunya té la xifra d'atur més baixa en un juliol des del 2008, des de fa 16 anys.
Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta no comparteix l'optimisme del govern i lamenta que en plena temporada d'estiu augmenti l'atur.
No és normal que s'incrementi l'atur en un mes de molta activitat i, per tant, les dades, objectivament, ens diuen que alguna cosa no fem bé. Liderem l'atur de la zona euro. Liderem l'atur dels països desenvolupats i això és una xacra a la competitivitat del nostre país.
Pel que fa a l'ocupació, malgrat haver arribat al màxim històric, el ritme de creixement de l'afiliació a la Seguretat Social s'alenteix. Per aquest motiu, el sindicat Comissions Obreres reclama millors polítiques laborals i d'ocupació.
Demanem que hi hagi més dedicació a unes polítiques d'ocupació que persegueixin realment la inserció de les persones. Això vol dir que puguin exercir el seu dret a una ocupació digna, una ocupació de qualitat.
Per demarcacions, la reducció de l'atur es frena lleugerament a Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. En canvi, Girona ha creat 12.000 llocs de treball i trenca rècords d'ocupació amb gairebé 400.000 afiliats.
Ara és un quart de tres tocat de la tarda. El periodista basc Pablo González ha quedat lliure a Moscou després de passar 2 anys i mig pres a Polònia. El van detenir a l'inici de la guerra d'Ucraïna, acusat d'espiar per Rússia, però mai se l'havia acusat formalment. El seu alliberament forma part ara de l'intercanvi de presoners que han fet Rússia i Occident, el més important des de la Guerra Freda. La seva família nega les acusacions. Vicent Mifsud.
La seva parella, Oyana Goireana, ho ha tornat a negar en declaracions a Catalunya Ràdio, en què s'ha mostrat molt crítica amb el govern espanyol durant tot aquest procés.
El govern espanyol conmigo no ha contactado ni una sola vez en estos 2 años y 5 meses. Y ahora ya, pues ni espero ese contacto. Ya no hace falta.
Goireana diu que encara no ha pogut parlar amb el periodista, que està ara amb el seu pare, que és rus i resideix a Moscou, i espera la seva tornada a Euskadi el més aviat possible. Manté que no han fet gestions amb Rússia per alliberar-lo i ens ha dit que no sap per què ha estat inclòs en la llista de l'intercanvi de presos. El Kremlin tampoc ha explicat els motius de la inclusió de González en la llista. En l'intercanvi, Rússia ha posat en llibertat 16 presos i 8 als països occidentals.
I els Estats Units ja reconeixen obertament la victòria de l'oposició a les eleccions de Veneçuela. El secretari d'Estat nord-americà ha piulat avui que hi ha proves aclaparadores que la majoria de veneçolans van votar Edmundo González i no pas Nicolás Maduro. Les posicions es radicalitzen a l'interior del país amb prop de 1.000 detencions ja i la perspectiva d'un dissabte de grans protestes. L'envia l'especiat a Caracas, Joan Biosca, ha parlat amb familiars dels detinguts.
Octavio Mijares, Antonio Manuel Aponte.
Des de dilluns que no sabien res i ja l'angoixa era monumental entre els familiars dels detinguts. Sentir els seus noms provoca un esclat de llàgrimes incontrolable. Som a les portes d'una de les comissaries aquí a Caracas on estan detinguts els qui van protestar en contra del resultat a les urnes poc després de conèixer que Nicolás Maduro era reelecte per tercera vegada president de Venezuela.
Usted tiene hijos, usted fue revolucionario, usted sabe que lo hemos seguido. Yo no lo mandé a hacer nada. Quémeme viva si usted puede, pero sáqueme mi nieto y ahí sano y salvo, porque es el único que tengo.
Un miler són els detinguts i les seves famílies també esperen poder entregar el menjar i beure que no reben durant la presó preventiva.
Lista las dos cárceles en 15 días, Tocorón y Tocuyito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita.
El president veneçolà Nicolás Maduro vol enviar tots aquests detinguts a dues noves presons de màxima seguretat que s'estan enllestint. Entre els detinguts, menors d'edat i persones jubilades.
Que me suelten a mi esposa, ¿ve? La Guardia Nacional nos paralizó ahí. Estaban pacíficamente ahí, llegaron unos supuestos colectivos y empezaron a disparar a la multitud, ahí corrimos. I ahí se perdió mi señora.
La crisi política veneçolana es radicalitza i no pinta massa bé. Dissabte, tots dos bàndols tornaran als carrers d'aquí de Caracas en un pols de negre pronòstic.
I aquest era el so aquest matí a la capital de Qatar.
Allahu Akbar.
De centenars de persones que s'han aplegat a la mesquita més gran de Doha per acomiadar el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, assassinat dimecres a la seva habitació de Teheran en un atac que iranians, palestins i Hezbollah atribueixen a Israel, Cèlia Cernades.
La mort de Haniyeh en un moment que es negociava una treva a Gaza afegeix encara més incertesa en una situació ja molt crítica i molt volàtil a la regió del Pròxim Orient. De fet, Hamas ha convocat per avui un dia de la ira, coincidint amb el funeral de Doha, i ha demanat que les sortides de les mesquites, després de l'oració de divendres, es facin marxes i protestes. Haniyeh vivia exiliat a Qatar i allà l'enterren avui, després del funeral al qual han assistit mandataris de l'Iran i Turquia. Tant els islamistes palestins com el règim dels ayatolars han promès venjar la mort del líder de Hamas, a qui es considerava un pragmàtic que buscava el consens. El mateix Qatar, que actua com a mediador en les converses sobre Gaza, veu ara poc viable, dit avui, qualsevol solució immediata al conflicte. També Hezbollah amenaça de venjar-se d'Israel després de la mort del seu cap militar en un bombardeig a Beirut aquesta setmana.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A les 10 del vespre t'acompanyem amb una proposta diferent cada dia.
Dilluns, la música evocadora que tria David Guzmán al
Viva l'Itàlia.
Viva l'Itàlia.
Dimarts, Què som? Un programa d'Adam Martín sobre la condició humana.
It's showtime, folks.
Dimecres, La vida és un musical amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
Dijous, les protagonistes de les lletres de les cançons a Dones, Flors i Violes.
I divendres, un recull de programes de les dones i els dies.
Aquestes són les 5 propostes de les 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
Consulta la nostra programació d'estiu a catradio.cat. Catalunya migdia.
Ara passen 5 minuts, un quart de 3. I atenció, perquè la construcció de la línia 9 del metro es torna a encallar. Ara, pel desgast de la tuneladora, estarà un any aturada a Mandri, on ha arribat amb penes i treballs aquesta setmana. El calendari per posar en funcionament el tram central se'n va ja, per tant, el 2030. Aquest matí s'ha fet una visita d'obres i ha anat en Joan Garcia. Joan, què has vist i què li passa a aquesta tuneladora?
Doncs hem vist el pou més profund de la línia, fins a 75 metres, i el cap de la tuneladora, que ara necessitarà una roda de tall nova. La que tenia, que ja es va reparar al febrer, s'ha acabat de desgastar pel granit que ha hagut de perforar i no hi havia garanties que pogués completar el quilòmetre i mig d'excavació que li queda fins a les Ceps, on l'espera un subsol de pissarra que complica encara més l'excavació. Ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella.
Per proseguir amb la construcció del túnel, ara caldrà adaptar la tuneladora i els seus elements auxiliars abans d'encarar aquest tram final d'excavació fins a les Ceps, i això ens du a finals d'estiu de l'any que ve.
La tuneladora s'atura, però es podrà avançar a alguna altra part de l'obra?
Sí, la part nord, on ja hi ha túnel construït de Sagrera a les Ceps. El 2027 s'obriran quatre noves estacions, dues a Sagrera, més la de la plaça de Maragall, i Guinardó, Hospital de Sant Pau, on connectarà amb la línia 4. I també s'avançarà en l'execució d'altres estacions.
I recordem algunes de les xifres d'aquesta controvertida línia 9 des que es va projectar.
Sí, fa molt de temps que en parlem. Les obres van començar fa 20 anys amb una previsió de cost de 2.000 milions. Un informe del síndic de comptes va detectar un sobrecost de 5.000 milions fa 4 anys. Des del punt de vista del servei, amb l'obra acabada es multiplicarà per 5 el nombre d'usuaris actuals de les línies 9 i 10 nord i sud. Es calcula que la línia 9, que amb 48 estacions serà de les més llargues d'Europa, tindrà una demanda de 113 milions de viatgers l'any.
Doncs parlant d'averies, en els últims 8 anys s'han doblat els vehicles avariats a les carreteres catalanes. El 2023 es van registrar prop de 3.500 incidències, un 27% més que l'any passat, i més d'una quarta part es concentren a l'AP7. Segons dades que ha avançat el Servei Català de Trànsit a Catalunya Ràdio, les vies alliberades de peatges concentren més problemes per l'augment de la mobilitat i també per l'envelliment del parc automobilístic. Els tallers mecànics, però, ho atribueixen a la manca de manteniment. Mar Riera.
L'any passat les avaries van provocar uns 50 minuts de retencions de mitjana a les carreteres catalanes, sobretot a l'AP7, on hi ha més mobilitat de transportistes, com ha explicat a Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Està clar que les vies alliberades de peatge han augmentat, i molt especialment l'AP7, que ha passat de 400 incidents el 2019 a 1.161 el 2023. Ja ha triplicat pràcticament el número d'incidències, però també ha augmentat el número d'incidències per avaries, la C32, la C33 i la P2.
Per la Miel, un factor clau és l'envelliment del parc automobilístic. De mitjana, els vehicles tenen uns 14 anys i això pot comportar més avaries i més encara a l'estiu amb les altes temperatures. Des dels tallers mecànics, però, insisteixen en el manteniment. En declaracions a Catalunya Ràdio, Celso Basolí, president del Gremi de Barcelona, apunta que potser per motius econòmics cada vegada es fan menys revisions.
Et trobes persones que estan rebentant els pneumàtics i no és que s'han rebentat perquè han agafat un clau, un tros de ferro i d'això. És que mires les rodes i van lleses, pràcticament, sortint els alambres. Això també és manteniment.
Tant el Servei Català de Trànsit com el RAC demanen incentius i bonificacions directes per la compra de cotxes nous.
Doncs potser això també hi té a veure, però a Lleida, una iniciativa privada construirà ara un gran centre de reparació i manteniment de camions. Suposa una inversió de 20 milions d'euros, donarà feina a 85 persones, la majoria mecànics, i preveu incorporar també una estació ITV. Lleida, Noelia Caselles. Els promotors asseguren que actualment la demanda de tallers supera ja de llarg l'oferta que existeix aquí a Lleida.
I per això l'objectiu és donar servei als transportistes en base a Lleida o que estiguin de pas, de manera que puguin fer reparació, manteniment i neteja dels vehicles en un mateix espai sense perdre temps de treball. Xavier Bautista és un dels impulsors del projecte.
Ara mateix els tallers de Lleida estan col·lapsats, no hi ha prou mecànics, no hi ha prou establiments. Els establiments que hi ha són de fa molts anys, són petits, i a Lleida li fa falta més envergadura, més tamany, més dimensió de tallers.
En una tercera fase es preveu obrir una estació ITV, un equipament necessari, segons el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel.
En el cas dels vehicles pesants, camions i autocars, costa que passin les ITVs perquè no hi ha prou hores ni hi ha línies específiques i s'haurien de destinar hores i línies específiques a aquests vehicles pesants.
En aquest nou Lleida Track Center, com es dirà, que preveu obrir entre mitjans i finals de l'any que ve, preveuen atendre-hi anualment més de 700 camions tractor i 850 remolcs.
Situant-nos ara al País Valencià, la Guàrdia Civil atribueix un delicte d'incendi forestal als dos operaris que van provocar el foc que ha cremat 270 hectàrees entre les comarques del Comtat i l'Alcoià. Els dos operaris estaven fent uns treballs a prop de la depuradora d'Ares del Bosc a Benasau, València. Lluís Obiols.
Als dos operaris se'ls atribueix un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Segons la investigació del Seprona, una espurna d'una radial que estaven utilitzant va saltar a la vegetació i el foc es va estendre ràpidament per les condicions meteorològiques adverses, amb vent i temperatures de 40 graus, però també per la greu sequera que arrossega el País Valencià. L'incendi ja s'ha donat per estabilitzat després de cremar 270 hectàrees en un perímetre de 25 quilòmetres dels termes de Benasau, Alcoletge i Penàguila. Precisament, els veïns desallotjats d'esta última localitat van poder tornar ahir a sa casa després de passar dos nits fora del poble.
I a Tarragona, la investigació d'acció climàtic sobre l'abocament de pèl·lets de plàstic al litoral de Tarragona determina per primer cop que és responsabilitat d'una desena d'empreses del polígon petroquímic. No les poden sancionar perquè no han pogut determinar la implicació exacta que tenen cadascuna d'elles, però sí que les obligarà a aplicar mesures preventives. Ricard Buigas.
Acció Climàtica diu que no pot demanar una reparació econòmica a les empreses que han causat la contaminació perquè l'expedient no ha pogut determinar el grau d'implicació. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boia, afegeix que l'expedient es basa en una llei del 2007 i evidències que alguns abocaments es van fer abans.
No es pot determinar dels pèl·lets quins són d'abans i quins són de després. I a més, com que tots tenen colors diferents i no estan marcats, tampoc podem determinar el volum de cada empresa.
Les empreses que fabriquen o transporten aquestes boletes estaran obligades a tenir envasos resistents, utilitzar mànegues o canonades tancades hermèticament, contenidors segellats i fer servir un sistema de neteja eficient. La investigació va arrencar el novembre arran de la sol·licitud presentada per l'ONG Surfrider Foundation. El seu portaveu, Xavier Curto, diu a Catalunya Ràdio que s'ha fet un gran pas endavant.
Considerem que això és un pas històric per acabar amb la contaminació de pèl·lets al Mediterrani i, per tant, és un gran pas endavant per a aquesta protecció mediambiental.
Acció Climàtica donarà 6 mesos a les empreses a aplicar mesures de prevenció.
I ara que l'agost es multiplica la presència de barques recreatives a les cales de la Costa Brava, 4 ajuntaments han començat una campanya per conscienciar els patrons dels vaixells que han de respectar totes les senyalitzacions, els banyistes i també tenir cura de l'entorn. L'objectiu és acabar amb l'incivisme d'alguns d'aquests vaixells. A Girona, Fèlix Martín.
Sí, a Begú, Mont-ras, Palafrugell o Palamós ho tenen clar. No tots ho fan malament, però alguns sí, i ara l'estiu, que n'hi ha molts més, cal frenar-ho. D'aquí que en aquesta campanya expliquen, per exemple, els patrons dels vaixells, els llocs on està prohibit el fondeig per la presència de praderies de Posidònia, o bé on se situen els camps de boies on sí que poden amarrar. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
El que volem és que es faci compatible amb tots els altres usos, amb el bany i amb la protecció del medi natural. Per tant, són una sèrie de qüestions que no venen donades per un fet concret, sinó per un augment de l'ús de la nàutica recreativa els darrers anys i que ens han fet posar el senyal d'alerta.
I d'acord amb Acció Climàtica, també s'ha reforçat la vigilància marítima, no només en aquest espai del Baix Empordà, sinó ja començant al Cap de Creus, amb agents rurals i Mossos d'Esquadra.
Sapigueu també que la primera fase de la remodelació del recinte de la presó Model es posa en marxa. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui que el projecte de l'Institut Escola Xirinacs estarà a punt d'aquí uns mesos i que les obres començaran la primera meitat del 2026. Barcelona, Mònica Mas.
L'escola ocuparà els dos edificis de l'ala tallers de la Model. També es construirà un poliesportiu a sota que tindrà llum natural. A banda, també s'ha aprovat el projecte per construir un centre d'energia i un dipòsit d'aigües freàtiques per autoabastir aquests dos edificis. La tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat com serà l'Institut Escola Xirinacs.
Són dos edificis que rehabilitaran i que quedaran connectats l'un a l'altre. Les aules de l'Institut Escola seran espais oberts, espais flexibles, adaptables, amb un disseny molt atractiu i molt útil, pensant en el futur, i els patis del centre seran espais naturalitzats amb ombra i amb frescor per poder reduir també l'efecte illa de calor.
Bonet ha explicat que tots els equipaments d'aquesta primera fase tindran un cost global de 20 milions d'euros que portaran l'Ajuntament i la Generalitat. També ha anunciat l'avantprojecte del futur memorial de la Model, que s'ubicarà a la quarta galeria i que recopilarà tota la història de la presó.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per...
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Catalunya migdia.
Fira Tàrrega busca una seixantena de voluntaris per participar en 5 dels espectacles que formen part de l'edició d'aquest any, que es farà del 5 al 8 de setembre. Aquesta experiència immersiva, col·laborant amb les companyies professionals, està oberta a persones de totes les edats. Durant els primers dies de crida, la resposta està sent molt bona. Ens ho explica la Noèlia Caselles.
He viscut la fira un parell d'anys i sempre he trobat que fan coses molt, molt xules i molt interessants. Llavors, no sé com... viure això des de dintre, que podia ser diferent, no?
És la Xulia Nieto, una gallega que fa gairebé 3 anys que viu a Miralcamp i que participarà per primer cop com a voluntària en un dels espectacles de Fira Tàrrega, en concret en el muntatge Juego Infinito de la mexicana Cristina Maldonado. També busquen voluntaris les propostes de Sol Picó, la companyia Crac, la Mecànica i Sergi Estebanell. La Maria Capell és tècnica de programació i responsable de voluntariats.
En cap cas estan substituint feines professionals d'actors, d'actrius, de tècnics, sinó que estan donant suport a la companyia amb també la possibilitat de viure una experiència dins de l'espectacle.
Qui vulgui participar com a voluntari s'ha d'apuntar a la web de Fira Tàrrega.
El concursant de la Catalunya del Nord, Eufòria, Julien, ha publicat avui el seu primer tema. El títol de la cançó el conformen dues paraules. Amb una es vol presentar com a artista i amb l'altra vol agrair tot el suport i l'estima que ha rebut. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Hola, gràcies. Així sona la cançó Hola, gràcies, de Julien León, un dels 3 finalistes del concurs Eufòria.
De fet, és una cançó que havia fet, que havíem fet amb el meu productor, el Simon, fa uns 3 anys. Però és una cançó que ens semblava un bon resum i un bon enllaç cap al futur.
La lletra és nova i té un missatge clar i directe.
Doncs hola, perquè em presento com a artista després del meu pas a Eufòria. I gràcies, gràcies per tot aquest suport i gràcies als eufòrics també, a la meva nova família.
Hola, gràcies al nou tema estrenat avui mateix per Julien León. Gràcies, hola, gràcies. Hi ha una raó
que ja bon la raó. És el cantant andalús David Bisbal que ha encetat el Festival Sons del Món amb una actuació enèrgica, amb complicitat amb el públic i gairebé 2 hores d'espectacle al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Un show de llum i pantalles amb un públic entregat que va seguir ahir a la nit la Laia Claret.
Bona nit a tothom, Roses!
David Bisbal és un home feliç dalt de l'escenari i ahir ho va demostrar durant gairebé 2 hores de concert. Un show d'esclat de llums amb un Bisbal enèrgic acompanyat dels músics i 5 pantalles gegants per no perdre's cap detall. El cantant va delectar el públic amb moviments de malucs, salts, voltes i una veu potent jugant constantment amb qui el van a veure. El cantant andalús va fer l'única parada del seu tour Bolero la Costa Brava presentant el nou treball Me Siento Vivo, intercalant cançons com ara el mateix Bolero amb clàssics seus actualitzats com ara Boleria o Ave Maria. El públic l'adora, és evident, i ell estima l'escenari. I això es va fer palès a Sons del Món.
És divendres i arriben nous títols a la cartellera.
Is it scary being a lady FBI agent?
La primera aquesta, Long Legs, una cinta de terror, Montse Pujol.
La protagonitza Micah Monroe i Nicolas Cage sota la direcció d'Oz Perkins. És un thriller que narra la història d'una nova agent de l'FBI a qui assignen un cas sense resoldre en què hi ha un assassí en sèrie involucrat. I Andy McDowell i Orlando Bloom protagonitzen un altre thriller.
So it all down, Savannah. Say it, say the word. You know what to do.
Pacto de Sangre és un film sobre justícia, família i supervivència.
I s'estrena també un film dirigit per Luc Besson.
I always like disguises.
Dogman explica la història d'un nen maltractat i abandonat pel seu pare i criat amb una manada de gossos. El nen, amb una discapacitat important, l'apassionen els gossos. Protagonitzada pel nord-americà Caleb Landry Jones, inspirada en una història real, es va estrenar al passat Festival de Venècia.
I en versió original i subtítols en català s'estrena la pel·lícula francesa Mens.
En morir la seva àvia, un adolescent hereta l'expedient d'investigació d'un assassinat comès el 1895 prop de la localitat francesa de Mens. El noi acaba duent a terme la seva pròpia investigació i convertint-se en el jutge d'instrucció d'un cas tancat fa més d'un segle.
Catalunya migdia.
Us ho hem explicat al principi d'aquest informatiu. La primera medalla catalana dels Jocs de París ens ha arribat amb la vela, Marta García.
Or en la classe 49er del regatista de Sant Andreu de Llavaneres, Florian Trittel, a 2:45 del migdia s'ha proclamat campió olímpic.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 7 dels Jocs Olímpics de París ha costat, però ja la tenim ací. La primera medalla catalana dels Jocs del 2024 ha arribat amb la vela. En Marsella s'ha disputat la medalla als Reis de la classe 49er, amb bord per a Florian Trittel, Ernest Macià.
Doncs medalla d'or per un esportista català arriba avui, el dia 8 d'aquests Jocs Olímpics, i ho fa amb vela en 49er, una superioritat des de pràcticament el primer dia a la general i que avui ha sigut total, malgrat les dues sortides falses d'ahir. Avui no hi ha hagut contestació i Florian Trittel del Maresme, al costat del càntabre Diego Botín, aixequen, o es pengen, millor dit, aquest primer metall amb vela en 49er des de l'època Via Dufresnec, un català no es penjava medalla d'or amb vela, i des dels Jocs Olímpics de Rio, que un català no aconseguia, en aquell cas Mireia Belmonte, una medalla d'or.
I a esta hora també pendents d'Elia Canales, que estan les rondes finals de la modalitat mixta de tir amb arc, David Clopés.
Elia Canales no podrà lluitar per les medalles amb el burgalès Pablo Hacha. Recordem que s'enfrontaven a la parella Índia als quarts de final en aquesta modalitat de dobles mixts i finalment han acabat caient en un enfrontament molt disputat. Han perdut per 5-3, han tingut a tocar la classificació per a les semifinals on haurien disputat les medalles, però finalment marxen dels Jocs de París. Aquesta tarragonina de 23 anys, Elia Canales, debutava, recordem-ho, a París en uns Jocs Olímpics.
I en Roland Garros comença la lluita per les medalles en partit en marxa, Sònia Gelmà.
En joc la primera semifinal masculina entre Carlos Alcaraz i Félix Auger, Aliassime, amb domini pel Murcià, que ha guanyat clarament el primer set per 6-1. Al segon set, també de moment domina Alcaraz per 2-1, però ara està servint Aliassime. A les 7 està prevista la segona semifinal entre Djokovic i Musetti, amb el serbi com a gran favorit. El quadre femení avui a la lluita pel bronze entre la polonesa número 1 mundial Swiatek, que sorprenentment va caure a les semifinals, i l'eslovac que a les quarts de final va caure, i l'eslovaca Smietlova. I els dobles femenins, serà Sorribes de la Vall d'Uixó, jugarà amb Cristina Buxa contra Andreeva Schneider per un lloc a la final. Jugaran les semifinals.
Doncs ja estem situats, entrem en matèria, perquè ja tinc l'Ernest Macià, que me demana pas. I me demana pas perquè crec que té al costat el protagonista del dia. La primera medalla catalana d'estos Jocs ha arribat, com dèiem, en la vela. Florian Trittel ja és campió olímpic, Ernest, i crec que estàs amb ell.
Florian Trittel, moltes, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Des de Via Dufresne, des de Mireia Belmonte, des de Rio de Janeiro. Un or sembla fàcil per com ho heu aconseguit i és complicadíssim.
És molt complicat, perquè se't té que alinear tot amb aquesta setmana, no? Nosaltres ens tenim que fer especialistes amb totes les condicions, no? I perquè mai saps què és el que ve. És veritat que aquesta setmana per nosaltres no han sigut les nostres millors condicions, però bueno, sabíem que volíem aconseguir aquest or i hem estat peleant i al final ho hem aconseguit.
Ahir ens ho vas dir, demà, si el vent bufa, que ho faran més nusos i com ens agrada, de sud-oest, la cosa anirà bé, i des del principi, com un tret.
ha sigut una execució pràcticament perfecta. És impossible fer-lo perfecte, jo crec, amb el nostre esport, però pràcticament. I guanyar aquesta Medal Race per nosaltres era simplement la culminació d'una grandíssima campanya olímpica.
Explica'm, això m'interessa molt el tema dels calçotets, però em desenvoluparàs tu la resposta, perquè jo la pregunta no sé com formular-la bé.
Aviam, és algo nou, perquè mai ho hem fet, però aquesta setmana, a meitat dels jocs, de repent em diu el Diego: tio, jo crec que els calçotets amb els que he estat anant pel dia a dia han anat bé, i me'ls posaré demà per la medal. Joder, vale. Parlàvem de que no som supersticiosos, però sembla que sí. I llavors, arribant a la meta d'aquesta Medal Race, estava preguntant: Titu, t'has posat els calçotets avui o no?
I és a dir, fent càlculs, una setmana, no?
Una setmana. Ha dit: clar, no els puc rentar. Dic: no, Titu, no els rentis, no passa res, és una setmana.
Bé, i ara què? Famílies aquí, després retorn, com ho tenim això? Recepcions, parlaments, presidents, sotspresidents...
Per nosaltres el més important és poder compartir tot això, i estan aquí les nostres famílies i tot el nostre equip, no? L'equip espanyol, l'equip olímpic, i bueno, estem increïblement orgullosos de tot el camí que hem caminat junts amb les nostres famílies, i això és tant d'ells com de nosaltres.
A la gent del Maresme, la gent de Catalunya que t'escolta, algun input aquests dies has rebut d'ells?
Sí, clar que sí, clar que sí. I bueno, el Maresme és on jo vaig aprendre a navegar, és la meva terra i el meu aigua també, el meu mar. I res, simplement molta connexió amb el Maresme, perquè és casa.
Gràcies per tot.
Moltes gràcies.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Ernest Macià, amb el campió olímpic Florian Trittel, campió olímpic or en 49er, no ha sigut, en canvi, David, tan bon matí per a Elia Canales, perquè la tiradora de Tarragona ha quedat ja eliminada en els mixtes del tir amb arc.
Sí, i això que avui teníem realment moltes esperances en ella, perquè havíem fet el més difícil, que era eliminar la parella xinesa als vuitens de final. Com ja passa amb el tennis, les competicions mixtes arrenquen ja des dels vuitens de final, i per tant, per poc que ho facis bé, ja et pots col·locar en la lluita per les medalles. Tenien un rival molt difícil als vuitens de final, l'han superat, la Xina, però ara, en aquest enfrontament que s'ha acabat fa no res, de seguida podrem parlar amb ella, Elia Canales i Pablo Hacha no han estat tan fins davant la parella índia, un enfrontament que era molt igualat, però que s'ha acabat decantant a favor dels indis per un ajustat 5-3.
El palista Pau Etxani torna a casa amb medalla, el bronze en el K1 del piragüisme slàlom. Nascut a Sant Sebastià, de pare basc i mare catalana, s'ha criat en la Seu d'Urgell, on encara viu part de la seva família. Francesc Garriga felicitava este matí en el Matí de Catalunya Ràdio.
A veure, ens podem apuntar la medalla com a catalana o ens deixes?
Sí, home, clar que sí, el que vulgueu.
No, home, el que vulguis tu, ets tu. Ets tu?
Sí, sí, és a tothom aquesta medalla.
Et quedes a París uns dies, vacances, o què toca ara, què és el següent?
Bueno, doncs em quedo a París uns dies, que han vingut els meus amics de la Seu i...
Oh, sí, sí. Cremareu París, eh?
Sí, sí, acabarà cremat això. I res, anirem...
Hi ha noms que també han destacat en les últimes hores. Katie Ledecky ha guanyat una nova medalla, ara la plata del 4x200 lliures, i ja en suma 3 en estos jocs, 13 en el seu compter particular olímpic, i la seva compatriota Simone Biles, que, David, potser li va costar una miqueta més de lo que se pensava guanyar el segon or en el concurs complet de gimnàstica.
Sí, i malgrat va sumar el seu segon or a París, aquest el va haver de suar fins l'últim exercici, i és que Biles no va fer un bon exercici en la segona rotació, les asimètriques, que és el seu aparell menys bo. Biles era tercera després de dues rotacions. Rebeca Andrade, la brasilera, va fer un molt bon concurs i va liderar la prova fins a l'última rotació, que compartia amb Biles. Al final va ser molt emocionant. Andrade era líder, Biles segona, s'ho van jugar tot al terra, i aquí Biles va treure tot el seu talent. Va fer un Biles 2 en una diagonal i va treure un 15.06 de nota, un punt més que la seva rival i suficient per guanyar el seu segon or a París, el sisè, el seu palmarès, i la novena medalla olímpica. La vam anar a veure després, a la sala de premsa, i no va ocultar Biles el mal moment que li va fer passar Rebeca Andrade.
La competició per equip sempre és la meva preferida, perquè podem sortir a competir juntes, però personalment vol dir molt avui. No vull competir més amb la Rebeca. Estic cansada. Mai havia tingut un atleta tan a prop i m'ha fet treure el millor de mi, però no m'agrada. Em fa sentir incòmode.
I don't like that feeling. I was stressing.
Or per a Biles, plata per a Andrade i bronze per a l'americana Sunisa Lee, que va ser campiona a Tòquio. Demà a la tarda, final individual de salt i Biles favorita per fer el seu tercer or.
I un encara, un nom més. El Dandy Murray, l'escocès ha jugat ja Enric Inglés el seu últim partit com a tenista.
Així és, després d'una dilatadíssima trajectòria i carrera, Murray ha decidit deixar el tenis professional i ho ha fet com avui en dia s'acostuma a fer a les xarxes socials. La curiositat és que no només ho ha fet dedicant un post, sinó també a la seva biografia, on abans hi posava jugo a tenis, I play tennis, ara diu I play tennis. Simplement hi ha afegit una D, ras i curt, i entrenador per a tothom. Recordem també que un dels altres grans motius eren les contínues molèsties que ja portava arrossegant des de feia anys i que d'alguna manera la flavien i no el feien gaudir a la pista com hauria de ser.
Però és que este matí de divendres, 2 d'agost, han passat més coses. Ha començat l'atletisme en pista, el gran rei dels Jocs Olímpics, i Adel Meixal no ha pogut classificar-se directament per les semifinals, David, i això vol dir que enguany haurà de fer repesca.
Sí, ha acabat novè a la segona sèrie i demà a un quart de vuit disputarà la repesca per poder ser a les semifinals de diumenge. Michal ha caigut a la sèrie més ràpida de les tres que hi havia. Ha entrat amb un temps de 3 minuts 35 segons. Perquè us feu una idea, el gran favorit, que evidentment ha de ser el noruec Jakob Ingebrigtsen, s'ha classificat a la seva sèrie quedant tercer amb un temps 2 segons més lent que el de Michal. L'Adel, que participa als seus tercers jocs, ens ha explicat que tàcticament avui no ha estat bé.
Estem bé, així ho hem demostrat. El meu temps ha sigut 3:35.80 i crec que s'ha passat amb 3:35.70. O sigui que hem estat molt a prop de poder passar. Un error tàctic ara he hagut de córrer tota la darrera volta per al carrer 2. He sortit una miqueta enrere. Quan he volgut progressar m'he topat amb el britànic George Mills. I ja després he pres la decisió de quedar-me allà i esperar que anessin passant els metres i intentar atacar la part final.
Demà, per tant, haurà de fer esta repesca. La resta de l'actualitat passa, Enric, per dos diplomes olímpics més per a esportistes catalans.
Així és, Aina Cid i Denis Carracedo han aconseguit el diploma olímpic en les seves respectives modalitats de rem en dos sense timoner i el doble escull lleuger, respectivament. En hoquei herba masculí, amb 11 catalans, ha perdut Espanya davant Països Baixos per 5-3. Seran a quarts de final aquest diumenge, això sí, davant Bèlgica, que és la vigent campiona olímpica. I en golf, David Puig cau a la 17a posició. S'esbaixen pel moment, doncs, les opcions de diploma i, evidentment, medalla per al golfista català de 22 anys. I Emma Carrasco, a semis dels 200 metres lliures després de fer el millor 12è temps. La jove nedadora catalana buscarà el passi a la final aquesta nit, quan passin 20 minuts de les 9 del vespre. I una de les estrelles locals d'aquests jocs, Marchand, s'ha classificat fent el millor temps als 200 lliures masculins i aquesta nit pot seguir fent història obtenint la seva quarta medalla d'or consecutiva.
I este matí, Enric, ho dèiem, ha començat l'atletisme en pista i hi ha hagut més coses a banda del Meixal.
Així és, també la jornada matinal s'han disputat, entre altres, les sèries dels 100 llisos femenins. També s'ha iniciat el decatlon, el salt d'altura femení i el llançament de martell masculí. També destaquem que Espanya de bàsquet en modalitat 3x3 femenina, amb la catalana Anna Junyent com a entrenadora, ha guanyat contra Austràlia 21-17. I Carlos Alcaraz ara mateix és jugant a les semifinals, buscant ja el segon set per imposar-se i arribar a la final del torneig masculí individual.
La competició de boxa ha saltat a la primera línia. La italiana Angela Carini se va retirar ahir del seu combat contra l'algeriana Imane Khelif, assegurant que un dels cops que li havia donat li havia fet massa mal. La polèmica pot repetir-se avui, Sònia, amb una altra boxejadora.
Amb la taiwanesa Lin Yuting, que ha de competir ara a 3:45 contra l'usbeca Turbedikova. Com Khelif, Lin Yuting tampoc va poder participar en el Mundial per als nivells de testosterona. Són casos similars als que ja van viure amb l'atleta sud-africana Caster Semenya. Davant la polèmica, el COI va emetre ahir un comunicat recordant que les dues boxejadores compleixen amb les normes d'elegibilitat i d'inscripció a la competició, a més d'haver passat les proves mèdiques pertinents. També Albert recorden que fa anys que competeixen a l'elit i que les agressions que estan rebent a les últimes hores, agressions verbals, bàsicament, són conseqüència d'una decisió arbitrària per part de l'Associació Internacional de Boxa, que va prendre la decisió d'expulsar-les del Mundial sense un procediment clar i per decisió exclusiva del secretari general i del director executiu. Vaja, que diuen que la decisió va ser arbitrària i que ara ja elles n'estan pagant les conseqüències.
Aprofita que tinc a la Sònia, sí, perquè comencen ja els quarts de final de futbol. Sònia, avui la competició masculina i demà la femenina.
Sí, avui a les 5 de la tarda la selecció espanyola masculina jugarà els quarts de final contra el Japó. A priori els de Santi Denia, amb Eric García, Cubarsí, Fermín i companyia són els favorits, però venen de perdre amb Egipte i els japonesos, en canvi, han guanyat tots els seus partits a la primera fase. Qui guanyi d'aquests quarts de final s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del Marroc, Estats Units. Avui també destaca un interessant partit entre França i Argentina de quarts de final a les 7 de la tarda. I demà els quarts femenins amb una Espanya-Colòmbia també a les 5, com avui la masculina, demà la femenina, a les 5 si passen a semifinals. Les de Montse Tomé jugaran contra el guanyador del França-Brasil. A l'altra banda del quadre, també demà, Japó contra Estats Units i Canadà contra Alemanya.
I avui a les 4 hi ha un Espanya-Alemanya d'handbol, penúltima jornada de la fase de grups amb 4 catalans, i en l'agenda del bàsquet, Ernest, hi ha també un Espanya-Canadà.
Doncs sí, és un partit important perquè Espanya s'enfronta davant d'una selecció molt potent que lluitarà directament per l'or, tot i que Estats Units és el gran favorit, per tant, clarament apunta a la plata perquè 10 dels 12 jugadors són NBA, però tot i que estan classificats per quarts, compte perquè Canadà vol ser primer de grup per evitar Estats Units no trobar-se'l fins a la final. Per tant, no es trobaran un Canadà relaxat i això és una gran dificultat tenint en compte l'equip que ha aconseguit reunir el badaloní Jordi Fernández.
Més coses també esta vesprada, per exemple, Sergi Martínez, les semifinals del torneig de tenis.
Sí, com dèieu, el dobles femení amb la tenista de la Vall d'Uixó, Sarasó Ribas, partit que comença just després de la semifinal de dobles masculí, que està en joc. No abans de les 7, el serbi Novak Djokovic, com dèieu també, la final buscarà la final contra l'italià Lorenzo Musetti, i després tenim la final del dobles mix i els partits pels bronzes a l'individual femení i el dobles mix. El barceloní David Vega debuta en la disciplina de gimnàstica de trampolí a les 6. També l'equip entrenat per la figuerenca Anna Junyer de bàsquet 3x3 disputa el penúltim partit de la fase de grups a les 9 davant el Canadà. I en natació, a partir de 8:45 tenim 3 finals, la de 50 metres lliures masculins, la de 200 metres esquena femenins i la de 200 metres estils individuals masculins, on León Marchand buscarà el seu quart or d'aquests Jocs Olímpics.
I d'ací a pocs minuts se disputa en vòlei platja un Espanya-Estats Units amb Chase Badinger com a protagonista. El nord-americà ha disputat més de 400 partits en l'NBA i va vestir també la samarreta del Baskonia. Ara disputa uns Jocs Olímpics en vòlei platja, sí. Un canvi insòlit, Joan Fitó, que té una explicació.
A l'institut, Badinger va ser designat millor jugador de vòlei de la seva generació. Tot i això, el bàsquet va trucar a la seva porta i va decidir jugar-se-la. De fet, Badinger té l'honor de compartir un MVP amb ni més ni menys que Kevin Durant l'any 2006, quan tots dos tenien tot just 17 anys. Un Chase Badinger que explica les principals diferències entre el bàsquet i el vòlei.
I would say the toughest transition for me...
El més difícil del canvi ha estat aprendre com jugar diversos partits en un mateix dia. Al bàsquet jugues un partit al dia i ja ho tens fet. A vòlei pots jugar 2, 3 o fins i tot 4 partits en un dia.
Sometimes you could play 2 to 3 to sometimes 4 matches in a day.
De moment, als Jocs de París, una victòria i una derrota. Ara a les 3, alerta, partit decisiu per saber si Chase Badinger lluitarà o no per les medalles en els seus primers jocs al camí del nord-americà, la parella espanyola, Herrera i Gaviria.
I vinga, va, que encara tenim temps en tota aquesta agenda per recomanar-vos aquelles cites que no vos podeu perdre. Avui hi ha una que està també assenyalada, passa pel judo i per un ídol nacional en França que està fent història en el seu esport i, David, ja està classificat per a les semifinals.
Sí, estem parlant de Teddy Riner, competeix en la categoria reina masculina, la de més de 100 quilos. Aquest judoka de Guadalupe, al territori d'ultramar francès, és com, podríem dir-ho així, Leon Marchand a la natació, però en aquest cas el judo, un gran ídol local. Té 35 anys i disputa, atenció, el seu cinquè Jocs. Ja ha guanyat 5 medalles, bronze a Pequín, or a Londres, or a Rio, bronze a Tòquio i or també a Tòquio a l'equip mixta. És 11 vegades campió del món i té l'opció a París d'igualar els 3 ors individuals del japonès Nomura a Atlanta, Sydney i Atenes. Aquest matí ha començat amb bon peu la competició, ha guanyat amb solvència el seu combat davant el representant dels Emirats Àrabs, que no diré el seu nom perquè és complicadíssim de pronunciar, a la tarda semifinals a partir de les 4 i lluita per les medalles amb una arena Champs de Mars que estarà ple a rebentar, emulant Marchand a la piscina de la Defens.
I a veure, teniu plans per a sopar fora dissabte o diumenge? Doncs els podeu tindre, però aneu a algun lloc que tinga tele o connexió a internet. Només necessiteu, Ernest, què, 10 segons mal comptats per a seguir les finals més explosives d'estos jocs. Ernest Macià, jo crec que tan explosiu també ha marxat, ja vos ho dic jo. Demà dissabte, quan passen 20 minuts de les 9 de la nit, la final femenina dels 100 llisos. I diumenge, que faltaran, res, 10 segons per a les 10 de la nit, la masculina, tots els favorits han passat ronda, elles han passat ronda totes avui, per tant, a les Estats Units, les semifinals, i demà, com vos dèiem, aquesta final. I abans d'acabar, tenim a Alcaraz, Enric, a punt de certificar la victòria.
Ara mateix, bàsicament perquè té 3 match points per fer-se un lloc a la final i, per tant, assegurar medalla 100%, i ara mateix és servint per tancar el partit contra el Canadà Aliassime.
Doncs mentrestant anirem a la publicitat i de seguida que tornem vos actualitzarem aquest partit, però vaja, en principi ja podeu donar per fet Alcaraz també classificat després de la publi.
Tengo dos ilusiones muy grandes, ¿no? Ojalá que se cumplan, que una es ser seleccionador o ser entrenador de la selección y la otra es obviamente poder regresar a Barcelona algún día.
Rafa Márquez, no descarta, ja ho sentiu, tornen al Barça, de seguida vos ho expliquem.
Catalunya migdia.
Aurora Bertrana, el centenari de Sagraó, una immersió al futur tecnològic de la mà de Mobile World Capital o les punyents fotografies de Gervasio Sánchez i Rosent Torres. Tot això us espera, de franc, aquests mesos de juliol i agost al Palau Robert de Barcelona. Sí, de franc, sí, al Palau Robert de Barcelona. Després no digueu que no us hem avisat. Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
I trobaràs de tot.
Quina passada per tothom.
El mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors
i moltes propostes més. Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
Catalunya migdia.
De seguida anem cap als Estats Units per parlar del Barça, però, Enric, ja ara ja sí, podem certificar la classificació d'Alcaraz.
Ara sí, la publicitat ha durat poquet, el mateix que ha trigat Carlos Alcaraz en fer-se amb una pilota de match point i, per tant, certificar el seu passi a la final. Així que tindrem final 100% de Carlos Alcaraz. Veurem si finalment és contra un dels altres grans competidors com ho és Djokovic.
Doncs més enllà dels jocs, la pretemporada del Barça mos deixa a les portes ara mateix d'un Barça-Madrid que se juga demà i això arriba Ramon Salmurri amb un ull també ficat en les negociacions per Dani Olmo.
Sí, sobretot l'objectiu prioritari del Barça aquest mercat d'estiu després del no de Nico Williams és la contractació de Dani Olmo. Tot amb el jugador està acordat i continua la negociació entre clubs. No vol arribar als 60 milions que demana el Leipzig i el Leipzig de moment no es mou d'aquí. I mentrestant, a Baltimore, l'equip avui gaudeix d'un matí de festa. Hansi Flick està satisfet amb el que ha vist dels seus jugadors fins ara i ha decidit que aquest matí no hi haurà sessió d'entrenament. D'aquí a mitja horeta, aproximadament, parla Marc-André Ter Stegen, que atendrà els mitjans de comunicació en la prèvia d'aquest clàssic. Ter Stegen passa per ser el capità de l'equip aquesta temporada amb l'absència de Sergi Roberto. I a tot això, Jules Koundé ja s'ha incorporat a la gira i treballa amb la resta dels companys.
I ara ho sentíem, en Rafa Márquez, que no descarta tornar algun dia al Barça. Seguirem aquestes declaracions al Murri per si de casa acaba per confirmar-se això. A les 4, els pilots de MotoGP eixiran a pista en el circuit anglès de Silverstone. Damià Aguilar, de moment, com ha anat la jornada?
Doncs Espargaró no ha estat tan ràpid com el seu company Maverick Viñales, que aquest matí s'ha quedat a 90 mil·lèsimes de Jorge Martín al primer entrenament. En qualsevol cas, els dos pilots d'Aprilia, els dos en posició segona i tercera. Per cert, Espargaró arrossegant una lesió d'abans de vacances, com també Marc Márquez i Àlex Rins. Els Márquez i Rins a partir de la desena posició a la primera tanda, i a més Marc Márquez ha marcat la 14a caiguda de la temporada aparentment sense conseqüències. Aquest cap de setmana també tenim Mundial d'Enduro a Gales, per última prova del Mundial amb el lideratge de Josep Garcia i Mireia Badia, i el Mundial de Ral·lis a Finlàndia, amb lluita estreta a l'Equador de la primera jornada entre el campió Robin Pera i els seus companys de Toyota, Evans i Ogier.
I els organitzadors de la Copa Amèrica de Vela anuncien la candidatura guanyadora d'un projecte local de sostenibilitat, Sergi.
El projecte té com a objectiu la restauració de la biodiversitat marina a través d'innovadores instal·lacions subaquàtiques a la platja de Sant Sebastià per dur a terme actuacions de regeneració de la fauna i flora marines.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Encara vos puc dir que l'Espanyol ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els blanquiblaus s'enfrontaran al Sabadell en la nova Creu Alta el 7 d'agost a les 8 de la vesprada. Serà el cinquè partit que juguen abans que comenci la Lliga, i el Girona s'ha de fer avui oficial el traspàs a la Roma de Dobic, del qual percebrà 32 milions d'euros, i mentrestant han fet oficial la segona equipació, una samarreta blau fosc amb una franja horitzontal amb els colors de la senyera. Fins així la informació esportiva, el dia en què un esportista català, Florian Trittel, ha aconseguit la primera medalla en els Jocs de París, ja ha sigut ni més ni menys que l'or olímpic.